Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Comencem la segona part del Sant Cugat a Fons, donant la benvinguda al Lluís Cabal. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal?
Molt bé. Vosaltres?
Bé, bé. Sí, anar fent, no?
Sí.
D'un dilluns així, perfecte. Unes bones, un dia maco, un cap de setmana tranquil. Tot perfecte.
Sí, ara escoltarem música, que sempre...
Exacte, sempre ajuda.
Alegra el dia.
Aprendrem música. Seguim una mica amb la línia de la setmana passada, eh?
Sí, el que passa que abans de continuar amb el tema que vam introduir la setmana passada, volia fer esment d'un fet que sempre que és notícia, que és que aquest cap de setmana al Teatre del Liceu s'ha estrenat una òpera d'un compositor català. Això sempre és notícia. Benet Casablanques, compositor sabadellenc, Premi Nacional de Música de la Generalitat i Premi del Ministeri de Cultura, un compositor molt, molt docte i molt, molt, molt actual. I feia, si no recordo malament, sembla que feia més de 10 anys que no s'estrenava una òpera al Liceu, i que s'estrena una òpera, i a més a més d'un compositor i d'un llibretista, de Rafael Argullol, català, doncs és notícia. No puc posar un tros de música perquè, com que és estrena, encara no...
En tot cas, encara es pot veure, oi?
Sí, es va estrenar dissabte, les funcions han sigut dissabte i diumenge, i encara en queden dues, que són dimarts i dimecres. Jo, malauradament, no hi he pogut anar i no hi podré anar perquè aquests dies tenim feina amb l'orquestra. M'hauria agradat molt perquè tinc companys que hi han anat i que bé...
De fet, amb l'orquestra esteu preparant...
Sí, ara estem... Ahir vam tenir l'assaig general de l'Elisir de More, que l'estrenem aquest dimecres a Sabadell, i la setmana que ve, el divendres de la setmana que ve, es fa aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat. Això, en tot cas, en parlarem
la setmana que ve. Perquè la gent es vagi preparant, sí, no? Sí. per aquest concert del divendres.
Però això penso que sempre és una bona notícia. Això també respon a una pregunta d'un oient que em va fer una vegada, que em deia: no s'estrenen òperes actualment? Doncs mira, ja n'hem estrenat una.
Benet Casablanques, eh? Per tant, es diu...
L'Enigma d'Ilea. Uh-huh. És en italià. Que és la llengua, diríem, la llengua mare de l'òpera, i una mica per seguir aquesta línia, doncs el llibret s'ha fet en italià. Uh-huh. Però es veu que és un espectacle molt interessant, amb una posada en escena molt, molt trencadora i molt, molt brillant. Re, jo no ho recomano, tot i que em sap molt greu no poder-ho veure jo de primera mà. Espero tenir ocasió més endavant, a veure si es pot tornar a veure en algun moment.
Doncs, escolta, dèiem, l'Enigma d'Ilea, encara teniu temps, demà i demà passat, de veure-la al Teatre del
Liceu.
Gran Teatre del Liceu. Tornem als concerts per solista i orquestra.
Sí, la setmana passada vam parlar de què era un concert per solista i orquestra.
Vam fer amb uns quants exemples.
I vam posar uns quants exemples d'una mateixa obra, que era el concert en sol major per violí i orquestra de Mozart, una mica per exemplificar tota aquesta forma, com era i com funcionava. De concerts per solista i orquestra n'hi ha molts, i per tots els instruments. I una miqueta és el que veurem avui. N'hi ha alguns de més desconeguts, i fins i tot n'hi ha alguns de prou curiosos, però ho anirem desgranant durant el programa d'avui. Com dèiem, repassant una miqueta... dèiem que el concert per solista i orquestra, evidentment, és per un instrument i una orquestra, consta de tres, normalment, 99% de les vegades consta de tres moviments, normalment acostuma a ser ràpid, lent i ràpid, i aquesta és la fórmula estàndard. Doncs d'aquests concerts n'hi ha molts per flauta, no n'escoltarem ara de flauta perquè no tenim temps d'escoltar tot, però sí, per exemple, escoltarem ara un fragment d'un concert per oboè de Benedetto Marcello, que segurament als oients el sonarà i després explicarem per què. Bé, aquest concert es va utilitzar com a banda sonora d'una pel·lícula de l'any 70, pel·lícula italiana, que aquí es va traduir com a Anonimo Veneziano, que precisament era, explicava la vida, bé, explicava un episodi de la vida d'un oboista, no?, que malalt terminal de càncer i que d'alguna manera es volia despedir de la gent, sobretot de la seva exdona. I és una pel·lícula molt tendra, és molt bonica, la veritat és que és una pel·lícula molt interessant. I aquest era la banda sonora de fons d'aquesta pel·lícula. És un concert barroc i aquest és el segon moviment. Com dèiem, l'estructura ràpid, lent, ràpid, el segon és el lent i és aquest segon moviment tan bonic. De concerts d'Ubany hi ha molts, Richard Strauss en té un de molt bonic, també Vivaldi en té una bona pila, Mozart en té també un, i ara no recordo si hi ha un segon que no recordo si és transcripció d'un altre instrument, però bé, un segur. I bueno, res, aquesta és la sonoritat de l'oboè. He volgut posar l'oboè perquè moltes, bueno, intentaré posar concerts avui d'instruments que no són tan habituals a sentir-los com a solistes. La concerts de flauta, no, que no s'ho prengui malament cap flautista, però una flauta ja
és més
identificable a l'oïda. Sentirem ara un altre moviment que a la gent també li sonarà. Bé, aquest és el segon moviment també, moviment lent, del concert per clarinet i orquestra de Mozart, una música que també es va utilitzar a la pel·lícula Out of Africa, traduïda aquí com a Memòries d'Àfrica. Una pel·lícula extraordinària, a més, i aquesta escena és un moment magnífic, no?, quan ell la porta a volar, no?, i ella diu, i em va fer el regal més bonic que es podia fer, que és la visió del món a través dels ulls de Déu. Estan allà volant i sona aquesta música per allà a la sabana africana, no? Una gran pel·lícula també, Memòries d'Àfrica, no? Allà amb Robert Redford, Meryl Streep... Hi ha una escena mítica, no?, que a mi sempre m'ha agradat molt, que la Meryl Streep té aquell exmarit que, de fet, no ha sigut mai marit, no? És una mica un bullit, no? I arriba ell un moment a casa, l'exmarit, quan ja és ex, i es troba el Robert Redford allà sopant amb ella, no sé... I llavors, un moment que ella desapareix, ell el marit, l'exmarit, li diu al Robert Redford, amb un atac de banyes, no?, li diu, com a mínim, podies haver demanat permís, no? I el Robert Redford, sense ni despentinar-se ni un cabell, se'l queda mena i li diu, sí, ja ho he fet, i ella me l'ha donat.
Gran frase. Escolta, per acompanyar aquest dèiem, concert de Mozart, per clarinet.
Concert per clarinet i orquestra de Mozart. Bé, seguirem ara amb un concert per fagot i orquestra, cosa molt poc habitual, i és un concert molt, molt bonic, molt especial, perquè és un concert del pare Anselm Viola. Anselm Viola era un músic de Torroella de Montgrí, coetani de Mozart, estem parlant del segle XVIII, va morir, si no recordo malament, el 1798, i havia nascut el 1730 i tants, i el pare Anselm Viola en el seu moment va ser un músic molt important. Ell va estar també a Madrid, es va fer amb tots els músics del moment i tenia molt de prestigi com a compositor, i va escriure aquest concert per fagot i orquestra que està dintre del repertori de tots els fagotistes. Thank you. d'aquesta curiosa sonoritat del fagot.
Sí, és veritat, és d'aquest tipus d'instruments que no estàs acostumat a sentir.
Jo trobo un so molt únic, és un so molt, jo trobo una mica un so de bota de roure, no? De bota de vi, de bota de roure.
Sí, 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 tens raó. És, sí.
Té aquesta calidesa i aquesta...
Però és d'això, és un tipus de so que no estàs acostumat a sentir sol.
I com a solista, poques vegades, sempre el sentim dintre l'orquestra, el fagot és un dels instruments de l'orquestra, un dels instruments importants, però així com a solista, com l'estem sentint ara, poques ocasions tenim de sentir. Bé, sentirem ara posarem ara un exemple d'un concert de violí, el concert de violí de Mendelssohn, que concerts de violí n'hi ha molts i són molt coneguts i el violí és fàcilment identificable, però aquest l'he volgut posar perquè té una característica molt especial que, a més, donarà peu a explicar-vos una anècdota divertida.
Escolta.
És un concert que, com vam dir, normalment els concerts per solista i orquestra hi ha una introducció de l'orquestra i després comença el solista, agafa el seu torn i comença a desenvolupar aquell tema o aquells temes que han presentat l'orquestra inicialment. El concert de violí i orquestra de Mendelssohn no té introducció, directament el solista comença.
I ho vas dir la setmana passada, és veritat, que hi havia alguns que no tenien introducció.
Doncs aquest és un que és, clarament no té cap tipus d'introducció. Aquí la violinista és la gran i la meva admiradíssima Anne-Sophie Mutter, extraordinària violinista, explicant que, no diré noms ara perquè a mi aquesta anècdota me l'han explicat amb dos violinistes diferents i no voldria ara...
I tampoc ens hem de posar
no,
aquí en un jardí.
Però això va passar al Palau de la Música fa molts anys. Diu que un solista de prestigi va venir a tocar un concert de violí, el concert de violí de Mendelssohn, i surten al directe i per circumstàncies de vols, perquè venia del Japó, no va poder arribar a l'assaig general, per tant va venir directe al concert, va ser arribar directe al concert i sortir a tocar sense assaig. Això passa de vegades, però els grans solistes això s'ho poden permetre, els grans solistes. Sí.
I home, em sembla estrany, no?
Bueno, doncs espera't que ja veuràs ara el que va passar. Estava el violista a punt a l'escenari, el director a punt d'engegar, i com heu sentit comença l'orquestra tiruriruriru, titiriru, i el violí ja comença directament. El director es mira al solista, diu, comencem? Sí, i el solista amb el violí baixat, així mirant a terra, sí, comença. I el director diu, però si ja comences tu, ja. Bueno, comencem o no? Una mica estranyat. Sí, comença. I se'l torna a mirar i diu, bueno, engego. Ell així, en postura reposant, diu, sí, comença. I, bueno, doncs comencem, doncs engega. I va engegar, i corrents el violinista, pam, es va posar, i va començar a tocar. I, bueno, va tocar tot el concert. I a l'acabar, als camerinos, li diu al director, què t'ha passat? I diu, és que em pensava que havia de tocar el concert de violí de Beethoven, que té 5 minuts d'introducció orquestral. O sigui que el violinista aquest, que no direm el nom per no equivocar-nos, amb una fracció de segon, va canviar la idea de que anava a tocar, es pensava que tocava el concert de violí de Beethoven i va tocar el concert de violí de
però així directament, sense...
directament.
I escolta, tinc una pregunta per fer-te. Que tu segur que ho sabràs, tu, això. Hi ha hagut alguna pífia històrica en alguna orquestra, en algun concert que s'hagi equivocat algú molt? O això no passa mai?
Sí, sol passar. Bueno, sol passar, pot passar.
Que t'equivoquis en alguna coseta segur que hi és, però alguna sonora, allò que, ostres, tornem a començar perquè ens hem equivocat? O...
Bueno, jo no hi era una vegada, em sembla recordar, amb una sinfonia de Brahms, l'orquestra de Barcelona, no sé què va passar, que van haver de parar i tornar a engegar. No és l'habitual, eh? Quan hi ha alguna pífia, encara que sigui grossa, normalment hi ha els músics o els directors o solistes tenen recursos per solventar-ho, no? Jo no n'he viscut cap, eh? Jo, una cosa d'aquestes així, d'haver de tornar a començar, jo no n'he viscut. Ara, alguna pífia d'aquelles que durant un moment ja, ai, què passa, però al final tothom s'acaba posant a lloc. Això, bé, pot passar, són coses del directe, no?
Tothom, no, esclar.
Tothom es poden equivocar.
Precisament t'ho pregunto perquè, clar, és... amb una cosa que es toca allà en directe...
Sí.
en algun moment algú se li ha de creuar un cable.
Sí, sí, però jo el que penso que sí que en algun moment pot passar alguna cosa, però realment el que és interessant és poder, o sigui, no és no equivocar-se, sinó saber-ho resoldre.
Això ens passa també a la ràdio,
sí,
però
per això.
Jo dic per l'experiència pròpia, que a mi els cables se'm creuen...
És tenir els recursos per pim-pam-pam en un moment, va, tornar les coses al seu lloc.
Bé, després d'aquest petit parèntesi, podem tornar als concerts.
Ara sentirem un moviment d'un concert de Telemann per viola, que és el meu instrument. També és estrany, no és molt habitual els concerts per viola, però aquest ja veureu que és molt bonic. Bé, aquesta és la sonoritat de la viola, entre el violí i el violoncel, no? Té aquesta tessitura més aguda que el violoncel, més semblant al violí, però aquest so una mica més nasal, més rodó, més propera a la violoncel. I sentirem ara també un concert ben curiós, que és per contrabaix i orquestra, Bottesini. Això que dèiem l'altre dia, que em preguntaves, cantar amb un instrument. Fins i tot un contrabaix pot cantar, estava cantant. És molt curiosa la sonoritat del contrabaix solista, no? El contrabaix estem acostumats a sentir-lo sempre fent els baixos i acompanyar tal, i aquí el tenim de protagonista. Bé, fet aquest petit repàs dels instruments més, diríem, més d'orquestra, però poc habituals com a solistes, hi ha una segona part de concerts per solista, que són els concerts per solistes. És a dir, no per un solista, sinó per més d'un. Aquí els compositors no n'hi ha tants com per un sol instrument, però déu-n'hi-do, no n'hi ha tants perquè aquí la cosa es complica. A partir que hi ha dos solistes, el tema compositiu ja està més complicat, se n'ha de saber bastant més, saps? Perquè ara tu, ara jo, ara aquest, ara l'altre, i aquí hi ha més elements en joc. Sentirem un de molt bonic ara, que és un concert per dos mandolines de Vivaldi. Van dialogant entre ells i després toquen junts, i això és un so molt venecià, no? Sí,
Això eren dues, oi?
Dues mandolines,
perquè,
sí.
Perquè almenys aquí semblava que sonaven cadascuna per un cantó diferent.
Bueno, no? Perquè anava primer una, després l'altra, i després s'ajunten. Es van passant el diàleg del tema, ara tu, ara jo...
Ah, això també has de tenir certa confiança en l'altre solista, no?
Bueno, sí, esclar, t'hi has d'entendre. Sí, no? Tocar amb un altre... La base per fer música és entendre't amb la gent, amb els companys amb qui ho fas. I ara el següent track és Bach, i és un concert molt bonic per una combinació molt curiosa, que és oboè i violí. Això és una combinació curiosa, eh? Jo no conec un altre concert per aquesta combinació. Això és... Oboè i violí és l'únic que conec. N'hi ha un altre molt curiós, també, de Mozart. Posarem el número 12, ara, que és per flauta i arpa. Thank you. I aquí també, veus, la flauta i l'arpa es van passant, mira. El qual dona un joc tímbric molt, molt, molt interessant, tant quan toquen per separat com quan toquen junts. Hi ha un altre concert molt curiós de Beethoven, molt bonic també, que és, ja no és per dos instruments, sinó per tres. El triple concert, que és per violí, sí, violoncel... Ja és, estem parlant de Beethoven, eh? Violí, violoncel, piano i orquestra. I això és el número 15. Ja sabeu que a mi m'agrada sempre portar gravacions en directe. Aquesta és una gravació d'estudi, però té la particularitat de que aquí toquen David Oistrakh, Rostropovich i Richter, i dirigeix Herve von Karajan en la Filarmònica de Berlín. És una gravació d'estudi, però que està feta d'una tirada. No hi ha trampa aquí, no hi ha talls, no està maquillat. És posem-nos a tocar i de dalt a baix i tal com està, com si fos en concert, però amb estudi. Aquest té, és una de les gravacions d'estudi que és referència en quant a versions d'aquest concert. Bé, i com que encara no hem d'acabar, però ens queda poc temps, m'agradarà ara passar... Podríem estar aquí, perquè n'hi ha molts.
Però no podem.
Jo ara vull passar als concerts estranys. Els concerts que dius... Ah, perquè ara hem sentit instruments que més o menys ja associem a que puguin ser concert per
el 19, i orquestra. El 19 és el que jo crec que és?
No ho sé, però primer sentirem el 16, que és un concert molt curiós, que és per harmònica i orquestra, número 16. Això és un concert de Spiewakowski per harmònica i orquestra sinfònica. Bé, i n'hi ha un altre també molt bonic, que això va sorgir de la col·laboració entre el gran sitarista hindú Ravi Shankar, que tenia una gran amistat amb el violinista Yehudi Menuhin, i li va encarregar un concert per sitar i orquestra, que és el track següent. És tot un concert, o sigui, això és una obra que consta de tots els moments d'un concert i està escrit com a tal per aquest instrument tan estrany, o sigui, tan fora de lo normal per tocar dintre d'una orquestra, que dona aquesta combinació que trobo extraordinària.
Sempre sona com si s'estigués queixant.
Sí, bueno, és un instrument una mica lamentós, però sí, sí. I ara sentirem una cosa molt curiosa. No és pròpiament un concert, exactament, és una peça curta, per un instrument que no és un instrument, que és, posarem el número 19, no us dic quin és, a veure si la gent ho identifica.
Bé, és una màquina d'escriure.
És una màquina d'escriure, sí. Això és una peça de Leroy Anderson que es diu La màquina d'escriure. I estem sentint, a més, la versió original, la gravació dirigida pel mateix compositor, una versió de l'any 53. Bé, hem intentat fer una pinzellada...
Home, Déu-n'hi-do, avui, hem vist...
N'hi ha molts més, eh? Jo recomano als oients que busquin perquè trobaran concerts per instruments, pel que vulguin, i per més n'hi hagués, i més a més, molt ben escrits i amb molta gràcia i molt bona música. I bé, i si et sembla, per acabar, tornarem ara a quelcom més clàssic i acabarem amb el final de tot d'una peça que ja vam parlar un dia. Tu em vas dir, quin és el teu repte que t'agradaria algun dia, altra cosa que em vas dir, un repte que veus molt allà, i dic, home, m'agradaria molt algun dia ser capaç de tocar el concert de violí i orquestra de Tchaikovsky, una peça que m'encanta, que des del primer dia que la vaig sentir fa moltíssims anys em va deixar extasiat, i que és brillantíssim. I sentirem, ens despedirem avui doncs, amb aquest final, que ja veuràs que és superbrillant, espaterrant, peta per tot arreu, i res, doncs amb els nostres millors desitjos de que tothom passi una bona setmana i ens tornem a veure.
Que vagi molt bé, ens trobem la setmana que ve per parlar d'aquest concert del divendres que ve a Sant Cugat.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Que vagi bé, gràcies, Lluís.